són els que ens hauran de dir. Mm-hmm.
Sílvia.
Jo crec que era...
Espera, que no tens el micròfon obert, a veure, que és... una mica.
Sí?
Ara.
Que jo crec que és una... Per molt que sàpiga greu dir-ho, és una... crec que també ho ha comentat la Dolors. Jo crec que és una mort, per molt lamentable que sigui, era previsible, era qüestió de temps. No només va passar per un enverinament, sinó per estar a una de les presons de màxima duresa que poden existir al món. La invenció de causes anava en augment, per tant, de 19 anys passava 30, és a dir, havia de passar algú allà dins, que la seva mort, jo crec que inclús l'entorn més directe, més familiar, ja se l'esperava. Avui la fortalesa de la dona, quan ha sortit a declarar, era, jo també penso que era com qüestió de o setmanes o mesos, però que aquesta mort s'havia de produir. Que s'hagi produït és minimitza el cop? No, és una de les morts, jo crec, més bèsties, més mediàtiques, però hem de recordar que abans d'aquesta mort hi han hagut d'altres també molt sospitoses, de caigudes per escales, caigudes de finestres, d'un govern que, vamos, presumptament, però es pot parlar d'unes actituds molt criminals. Reacció internacional. Jo no vull parlar, jo intentava buscar-li un adjectiu, jo no vull utilitzar la paraula hipòcrita, perquè sí que és veritat que condemnar de manera unànime a Occident i Estats Units és important, però sí que és veritat que a mi m'agradaria veure on queden aquelles sancions tan bèsties que deien que se'ls hi posava al govern rus i que allà es van quedar. Bueno, ara veurem, jo tampoc és una mica el que hi ha el Raimundo, experts en Rússia no som, a veure com, què diu l'autòpsia, que evidentment dirà que ha sortit a passejar per aquest pati tan bonic que tenien en aquesta presó, es veu, el 16 de febrer, és molt normal que sortís a passejar per una presó en un pati a Sibèria, i també la resposta que acabi de venir de la resta del món.
Mm-hmm. Oriol.
A mi en el cas d'aquest opositor, el que em fascina i em sorprèn, i no sé si m'admira o alhora m'espanta, és aquesta vocació de màrtir, aquesta cosa que tenen els sants i els màrtirs, no? que van al sacrifici, no? Perquè al final, quan aquest senyor va decidir tornar a Rússia, sabien que el matarien. Això és una cosa que ell ho sabia perfectament, i jo crec que ho sabíem tots.
Recordem que estava a Alemanya precisament recuperant-se de l'enverinament.
Quan va sortir ja l'estaven enverinant, i quan va tornar el van detenir, sabíem, jo crec que més o menys tots sabíem que el matarien. Aleshores, clar, aquesta cosa de lluitar contra el món, aquest any, mira, aquest any es compleixen 100 anys de la mort de Kafka, que té un aforisme que diu: la lluita entre tu i el món, posa't al costat del món. Clar, si et poses en contra del món, i en el cas de Navalny s'ha posat contra el món de Rússia, doncs segurament acabes com ha acabat aquest pobre senyor, no? Al final Rússia és un país que no té cap tradició democràtica, que no n'ha tingut mai, que va passar de la dictadura dels tsars a la dictadura comunista, tan sanguinària una com l'altra, i que no va fer la revolució burgesa, i que en definitiva no té cap mena de tradició, ni té cap mena de perspectiva que arribi a fer una transició democràtica. Això és pràcticament impossible, i jo crec que qualsevol persona que es plantegi que això pot passar en el curt o mitjà termini, en fi, és pràcticament un il·lus, no? Aleshores, Navalny va anar contra el món, és molt, no sé si ja et dic, no sé si és admirable, perquè al final protegir la pròpia vida i la de la pròpia família per mi són coses essencials, però per aquests ideals hi va anar, i al final doncs n'ha pagat desgraciadament les conseqüències.
Dolors, volies comentar alguna cosa que
sí,
deia l'Oriol?
Sí, perquè l'Oriol, que sempre tot, no, posa aquest punt de realisme sobre la taula... Però és que només ens en sortirem si surten uns quants Navalnys a Rússia i arreu, perquè... No, tu ho has dit molt bé, és a dir, Rússia té molt poca tradició democràtica...
No, no té cap, no és que digui poca.
I aleshores només construint tradició democràtica i de societat civil es pot tombar un sistema que és profundament autoritari en les seves formes, i jo crec que Navalny quan torna precisament això, per demostrar que des de la societat civil, des d'un cert compromís amb la democràcia, la llibertat i la denúncia, es poden canviar coses fins a morir, efectivament.
És a dir, que no es poden canviar.
Ja veurem.
Bueno, però almenys som com el president d'Ucraïna, però almenys visibilitzen un voluntari, l'altre involuntari, però almenys visibilitzen o fan que el món vegi o centri més l'atenció en una societat que és zero democràtica, però llavors l'altra opció què és? Deixar-los fer.
A mi sembla bé, l'únic que dic és que els europeus més val que ens preparem, perquè Rússia serà una dictadura dirigida per un sanguinari durant molts anys, i a l'altra banda de l'Atlàntic, d'aquí 4 dies, potser hi ha un altre boig, en aquest cas Donald Trump.
Per això és important.
És a dir, més val que en aquesta solitud més enllà dels voluntarismes i de les coses naïfs de pensar que canviaran, més val que ens preparem i que siguem capaços de defensar.
Vale, això m'ha que saludi la Carme...
Fins fa una poca estona, Trump no havia encara ni piulat, eh?
Saludem la Carmen Claudín, investigadora del CIDOB, experta en Rússia i també de l'espai postsoviètic. Senyora Claudín, bona nit.
Hola, bona nit.
Li pregunto també el que els hi traslladava als tertulians, si era d'esperar que passés una cosa com aquesta, o precisament el fet que ell fos una figura emblemàtica de l'oposició semblava que això el protegís.
No, era evident que es podia esperar això, podia haver no passat, però perquè jo crec que va ser aleatori, però pensar o discutir si se l'ha matat o no se l'ha matat és donar-li voltes, és moure sense avançar. Perquè és evident que l'han matat, és un assassinat. És igual que hagi mort natural, entre cometes, en un passeig. Les condicions en les que l'havien ficat era evidentment una condemna a mort. Volia comentar que jo no sóc tan... no comparteixo aquesta idea de que és un pobre senyor il·luminat, i de que està contra el món, encara que sigui el món soviètic. Jo crec que Navalny és un de les ments modernes que hi havia, postmodernes inclús diria, que hi havia a Rússia en aquests últims anys. Havia fet un recorregut polític ideològic important, va passar d'un nacionalisme bastant rus, bastant estret, a una concepció molt més totalment liberal i cosmopolita del món, i no crec que hagi sigut ingenu. Mm. És veritat que hi ha una tendència en algunes persones a oferir-se com a màrtirs. No sé si era la intenció de Navalny, això no l'he conegut. L'he conegut, però no tan a prop com pogués saber això, però sí ell volia donar un exemple. I precisament perquè la societat i el règim rus està tan atascat, tan tancat, tan opac, gestes com el seu posaven tot això molt més en evidència, no només a l'opinió pública internacional, que també, però sobretot a l'opinió interna russa. Uh-huh. Perquè finalment, fins que no comenci una dinàmica interna que es mogui cap a un canvi, la comunitat internacional, no ens equivoquem, podem fer molt poc, podem fer molt, però no tant com pensem que, o com s'ha dit ara en aquesta tertúlia. Uh-huh. Les sancions han tingut bastantes conseqüències, no ha fet caure en la misèria econòmica al país, com potser es pensava, però jo crec que els especialistes en aquest tema sabien que això no seria així, sinó que és un procés més llarg, però us asseguro que els russos no estan contents amb el seu nivell de vida i que sí hi ha un impacte, inclús a nivell del nivell de vida, perdoneu la redundància, de la gent que viu en, no només en les grans ciutats, però inclús en els camps i tot això.
Quan el 2020 us va gravar el documental Navalny, que va guanyar l'Òscar, ell va deixar un missatge final, precisament per si el mataven, un missatge que és aquest, que el podem sentir.
Escolteu, tinc una cosa molt òbvia per explicar-vos. No podeu rendir-vos. Si decideixen matar-me, vol dir que som increïblement forts. Necessitem fer servir aquest poder per no rendir-nos, per recordar que som una gran força que està sent oprimida per aquesta mala gent. No ens n'adonem com de forts som en realitat. L'única cosa que necessita el mal per triomfar és que la bona gent no faci res.
Pel que em deia vostè ara, pot ser que això precisament faci despertar una part de la població, o fins i tot que l'oposició...
És que ja ha fet despertar, disculpa la interrupció, ja ha fet despertar una part de la població. Per suposat, gran part d'aquesta població de la que ja ha sortit de Rússia. Però hi ha una part important d'aquesta població que segueix visquent a Rússia, que per tota una sèrie de raons no surten del país, però que tampoc es poden manifestar de forma clara i contundent, perquè Rússia no és una autocràcia. Rússia ara en aquest moment és una dictadura. Només li falta a Putin tancar completament el país, com a Corea del Nord, i ja està. O sigui, no... Hi ha molta gent... Avui he estat aquesta tarda a la plaça Catalunya a una convocatòria de la diàspora russa democràtica, i va haver-hi un desfile, i jo realment em va cridar l'atenció, de gent molt jove, nois i noies russos, que explicaven com ells havien nascut pràcticament amb el règim, amb Putin, van conèixer només a Putin, i precisament Navalny és el que els hi va obrir els ulls. Entre altres coses, amb aquestes investigacions que feia sobre la corrupció, perquè això és el que realment ha donat nom i fama a Navalny a dins de Rússia, la seva lluita contra la corrupció, perquè sobre això us asseguro que hi ha consens total social. I de fet, el que li passa al règim de Putin i el que li passa a Putin és un clàssic de tots els dictadors. Tenen por. Senzillament tenen por de que se'ls mogui la cadira. I no, en aquest cas no han tingut ni tan sol la intel·ligència del règim sud-africà a Mandela, que era mantenir-lo en vida.
Clar, això és una altra pregunta de les que li volia plantejar, no? Encara que hagi mort directa o indirectament a mans del Kremlin, en què es beneficia el govern rus d'aquesta mort? És a dir, quin benefici en treu ara que Navalny hagi mort?
Directament no se'n beneficia. De lo que se beneficia el govern, el règim rus, és de la desaparició de Navalny en tant que actor polític dins de Rússia i a nivell internacional, però sobretot dins de Rússia. Que hagi mort o no, li és indiferent. Jo crec, és una conjectura, evidentment, perquè encara no ho podem saber, jo crec que la mort de Navalny probablement, si es confirma, que per cert es veu que no està totalment confirmada,
El seu advocat està anant cap allà. De fet, em sembla que l'expectativa és que arribi demà, entre el matí i el migdia, arribi fins a la presó.
Sí. Pot ser que aquesta mort hagi sigut directament deguda a una descompensació del seu cos en un moment donat durant el passeig, i no una mort deguda a, jo què sé, a un apallissament dins de la presó. Però és igual, perquè el resultat és el mateix i la finalitat de tot el que hi havia abans era el mateix. Llavors, no, jo crec que no cal perdre massa temps en aquesta discussió, perquè no li veig massa jo la diferència.
Però
crec que a Espanya i a Catalunya, només recordant coses no tan llunanes del règim franquista, també ho podem entendre encara millor que potser d'altres països.
Però al moment li anava a dir que sí que és significatiu, no? Perquè d'aquí just un mes són les eleccions.
Sí, al moment és significatiu, però insisteixo, si no és una ordre directa del Kremlin, que no ho crec, i si ha sigut un accident que se'ls ha escapat de la mà, que és molt possible, pues és una de les coses que no és cap regal per Putin, efectivament, i és un accident envenenat. Mm-hmm. I probablement el que passarà és que tota la cúpula directiva del camp de concentració on estava ell, perquè era un camp de concentració, acabi a la presó també, per hagué posat el gran jefe en aquesta tessitura. El règim no guanyarà res amb la seva mort, però tampoc forçosament és un gran problema per ell. És un altre dels missatges que es va afegint a totes aquestes morts que hi ha hagut al seu voltant. Però és veritat que és el primer líder polític de l'oposició que mor a la presó. Boris Nemtsov va ser abatut per uns matons a Moscou, al carrer. Però dins d'una presó, o sigui, el cuidado, per així dir-ho, de les autoritats russes, és el primer polític opositor que mor.
Per tant, pel que em diu, es pot sobreentendre que pot ser que ara mateix Vladimir Putin, més enllà de que no li sàpiga greu la mort en si, però sí que lamenti que s'hagi produït aquesta mort de Navalny pel que pot suposar políticament o per les culpes que se li poden atribuir precisament al Kremlin?
Mire, jo crec que és, diguéssim que probablement no està gens content, però perquè és un problema més que ha de resoldre d'alguna manera i a la qual, al qual ha de respondre ell i la seva gent. Però no gaire més. La seva elecció, o sigui, a Putin en aquest moment li importa res, en absolut, però en absolut, l'opinió pública de lo que ell en diu a l'Occident col·lectiu, o sigui, nosaltres. Li és absolutament igual. Per un altre costat, ell pensa, que té, i té bastanta raó, que té molt controlat o suficientment controlat controlada l'opinió pública interna. Amb la qual i les eleccions que seran d'aquí poc, les té totalment controlades com tenia les últimes. Mm. O sigui, bueno, és un engorro de més.
Ja.
Però no és cap problema catastròfic per ell, diria jo.
Per què creu que Navalny va córrer precisament el risc de tornar a Rússia quan era a Alemanya, recuperant-se d'aquest enverinament? És un gest simbòlic?
Sí, és un gest simbòlic, però no tan simbòlic, perquè ha donat la seva vida per això. I si no hagués mort, hagués donat molts anys de la seva vida un home molt jove. Pues precisament per poder moure el que dèiem al principi, per poder moure, crear fissures, unes fissures importants, i crear, sabent ell l'atenció ja mediàtica internacional que ell tenia, crear un problema afegit molt important de pes extern sobre el règim rus, i a més per com diria jo, que és el que explicava abans d'aquests joves que parlava,
sí,
per donar un exemple a la gent que podria fer significar un canvi en el seu país, dient no tingueu por, jo no tinc por. Torno, sé que m'agafaran, però no tinc por. Vosaltres no tingueu por, no us rendiu. Llavors, hi arriba un moment en què si tu no dones l'exemple...
Clar, però vistes les conseqüències, l'exemple tampoc... No tinc clar que serveixi de molt, no? Perquè si l'exemple és si faig això, m'acaben matant...
Això ja ho sabíem abans. Ho sabien abans, per això precisament no, la gent té tanta por i no podem saber quin és realment el nivell real de recolzament a Putin. Mm. Precisament per això, o sigui, que Navalny hagi mort a la presó no li donarà més por a la gent que potencialment o que ja està disposada a fer alguna cosa en contra de Putin. Ja ho saben. Ja, aquest règim ho ha explicat i ho ha demostrat des de la mort d'Anna Politkovskaya fins ara, ho ha demostrat de sobres. I el que la comunitat internacional realment podria fer en contra de Putin, el que realment seria des del meu punt de vista, l'acció més contundent per debilitar Putin, no passa només per Moscou. Passa per Kiev, passa per Ucraïna. Ahir és on la comunitat internacional pot representar un problema immens per a Putin, amb el seu recolzament a la lluita dels ucraïnesos. I no només un recolzament, aquest també simbòlic i de moltes bones paraules, i no només econòmic, que també, però a més amb armament. Si no ajudem els ucraïnesos a lluitar, estem ajudant a Putin.
Dolors, per tant, que volies fer un comentari a la senyora Claudine.
Una mica va reafirmar el que deia la Carme Claudine, no? De la utilitat que tenen o la necessitat, en aquest cas a Rússia, però també en altres llocs, de construir lideratges civils, socials, cívics, que donin exemple, que puguin oferir alternatives, perquè l'únic tipus de lideratge que ha tingut Rússia durant al llarg de la seva història han sigut lideratges autoritaris, no? Aleshores, poder tenir referents de persones que això, no? Que defensen la veritat, que lluiten contra la corrupció, que arriben fins i tot al sacrifici, en aquest cas, com deia ella, sigui de molts anys o sigui de la seva vida, però que treballen d'una altra manera i que tenen influència i capacitat d'una altra manera, oferint que hi ha alternatives, és una manera precisament de construir democràcia a Rússia. Jo crec que això és el que va entendre Navalny quan va tornar, i crec que era molt significatiu el que ell ha dit en el tall de veu, de dir, els hi fem por. Efectivament, quan ell torna a Rússia, el primer que fan és empresonar-lo. I malgrat
estar de l'avió, just.
I malgrat estar empresonat, immediatament, al cap d'un temps, el treuen de la presó on està i se l'emporten a Sibèria, perquè fins i tot a dins de la presó fa por. Però aquest és el poder d'aquest tipus de lideratges, d'aquest tipus de societat civil, que és la que al final acaba erosionant aquests sistemes, crec.
Sí, senyora Claudine, vol afegir alguna cosa més? Dic, si vol afegir alguna cosa més sobre això.
A mi em diu...
Sí,
perdó,
sí, sí.
No, estic totalment d'acord, ho ha explicat perfectament. És que... A veure... És molt difícil des d'aquí entendre el que és la realitat del dia a dia, de la vida d'una persona normal, per dir-ho d'alguna manera, un ciutadà normal a Rússia, amb les possibilitats molt limitades en molts sentits, no només en els polítics. Llavors, és com que el que ja he explicat, una persona com Navalny és un despertador de consciències, que d'això n'hi ha hagut d'altres. Hi ha d'altres, no massa, però algunes figures com Sàkharov, per exemple, era, i això a més s'atribuïa precisament a la intel·ligència russa i soviètica, i la intel·ligència ho era com a tal quan es comportava com a consciència social, com a aquella persona que ajudava a la gent a entendre el que hi havia al seu voltant i a rebel·lar-se contra la injustícia.
Carmen Claudine, investigadora del CIDOB i experta en Rússia, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al 9C. Que vagi molt bé, bona nit.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bona nit.
Doncs bé, ha quedat clar, com a mínim, no?, que malgrat aquesta mort, sembla que Putin, doncs, el que deia la senyora Claudine, no?, que li és tot igual i segurament doncs, no acabarà passant res. En fi, les 9:23, fem una pausa i de seguida, com dèiem, anem cap a Galícia per saber com han acabat aquests últims mítings de campanya abans de les eleccions d'aquest diumenge.
9C, amb Anna Ballonet.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Hola, continua la feina. Passa tu pel Corte Inglés i compra al súper. Ara tenen la segona unitat a meitat de preu amb milers de productes, com ara el pack de 4 d'Activia Fruites per l'esmorzar, o una terrina de maduixes de 500 grams boníssimes. Aprofita-ho, que un 50% és molt de descompte.
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga, web i app.
Cada cop més taronges tenen aquest gust, perquè no totes reben l'estima d'una família. Una gran taronja només és possible quan hi ha passió i cura per cada detall. I això només és possible quan darrere hi ha una gran família. Taronges Fontestat. El valor de ser família.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. I també els espavilats a renovar la seva llar amb un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de Haier, Samsung, Rumba, Philips, Teca i Bellissima. Així són les ofertes límit. Del 15 al 18 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
5 minuts per 2:15 de la nit, deixem Rússia de banda i anem ara fins a Galícia. Com sabeu, estem pendents d'aquests últims mítings de campanya. Abans li volia preguntar al Raimundo, que és gallec de... anava a dir, no, d'adopció, no, gallec de naixement.
No, de nació, sí.
Català d'adopció, en tot cas. Sí, estàs vivint aquestes hores amb una mica de tensió, de nervis, molta, davant d'aquesta possible pèrdua de la majoria absoluta del PP.
Bueno, això per mi és il·lusió. Vull dir, jo estic...
Però són nervis, també, no?
Però sí, són molts nervis. Són molts nervis perquè realment és possible. És a dir, no? Aquest no ho tenim a tocar, doncs en aquest cas podria ser, no? El que passa és que també, com bon gallec que soc, tinc aquest punt escèptic, perquè jo sé que a Galícia una cosa és una campanya electoral i una altra cosa és com es vota el dia de les votacions, no? I en això el que estem veient és espectacular, sintomàtic també de que hi ha un risc real de canvi de govern, eh? Però ara fa una estona un col·lega em passava la llista de diners que s'han afluixat aquesta setmana, hòstia, tela, no? És a dir, dels de la sanitat, els de...
Home, si ara ho repassarem,
espectacular,
això.
Espectacular,
no, no, eh? Mira, anem a fer aquesta connexió, doble connexió en directe des de Galícia, amb l'Arnau Mañé, que està a La Corunya, si no m'equivoco. Arnau, bona nit.
Hola, bona nit, sí, a La Corunya.
Seguint el Partit Popular, el PP, que ha tancat aquesta campanya a La Corunya, han anat a escoltar, doncs, Alfonso Reda, Alberto Núñez Feijó. S'ha acabat ja, Arnau, o no, aquest míting?
Sí, fa només uns minuts s'ha acabat, aquestes 2.000 persones que han escoltat a Rueda i Feijó, mateix lloc, per cert, on el PP va tancar la campanya electoral de les eleccions espanyoles, ara es fa uns mesos. Llavors no van aconseguir l'objectiu, que és arribar a la Moncloa. Veurem si en aquest cas és presagi també pels populars.
També connectem amb l'Adrià Santa Susagna, que en aquest cas està a Santiago de Compostela, seguint el PSOE, també el BNG. Adrià, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
No és que tinguis el do d'estar dos llocs alhora, sinó que crec que han fet els mítings molt a prop, no?
Sí, de fet estaven a res, 500 metres, no arribava un lloc de l'altre, vull dir que llavors ha anat molt bé, perquè a més el PSOE començava a les 6 de la tarda, ho han fet d'hora, ho han fet aviat, perquè a les 8, que és normalment quan es tanquen aquests actes, doncs el candidat, això és Ramon Besteiro, feia un acte amb joventuts en un pub, és a dir, ha dit, acabo la campanya i me'n vaig a fer cerveses, i a les 8, a la mateixa, en aquesta mateixa hora, res, a 500 metres, doncs el BNG feia el seu gran acte de final de campanya. A mi, jo haig de dir que estic bastant sorprès de la capacitat de mobilització que ha tingut el BNG, com a mínim en aquest acte final de campanya. Bàsicament perquè aquí a les campanyes de Catalunya, que n'hem fet un fotimer, estem acostumats a que la gent ja no va als mítings, ja no surt, per molt que els partits intentin mobilitzar i muntin autocars i intentin omplir sales, és a dir, la màxima capacitat que se sol fer potser que són 900, 1.000 persones,
I què vols dir? Quantes n'hi havia? A què t'estàs referint, molta gent?
Bueno, vull dir, doncs, per exemple, el PSOE amb el president espanyol, en Pedro Sánchez, estava tancant a un pavelló que es diu Pavelló Fontinyes, que potser sí que hi ha hagut aquestes 1.000 persones, més o menys, però és que a 500 metres el BNG estava al Fontes d'Ossar, que és, diguéssim, el gran pavelló que hi ha a Santiago. Jo crec que tranquil·lament unes 3.000 persones hi eren.
3.000, eh?
Per la...
Mira, el Raimundo té una fotografia que
per la foto que sí, sí, el Raimundo ve a ser una Vall d'Hebron, Adrià, sí, i una sí. Vall d'Hebron són 4.500, 5.000, eh? Podria ser tant?
Sí, sí, sí.
O sigui, a Fontes d'Ossar la capacitat són 6.666.
I tal però, com tenen l'escenari, sí.
No l'han tancat tot, ja. Vull dir, no l'han obert tot.
No, però la imatge és espectacular, realment,
més,
eh?
Més de la meitat. Per dir-ho d'alguna manera, el PSOE amb el president espanyol estava al Sant Jordi Club i el BNG estava al Palau Sant Jordi.
Ara ens ha quedat claríssim.
Sí. Mutatis mutandis, sí.
No, però amb aquesta estratègia, Adrià, sembla una mica que, no sé, que el PSOE, fent l'acte a les 6 de la tarda, l'acte final, i fent-lo en un lloc més petit, és com que tira una mica la tovallola o sap també en quines xifres es mou a Galícia, no?
Totalment, totalment. De fet, la sensació d'aquests últims dies de campanya és de conformar-se en ser els segons d'Anna Pontón, per dir-ho d'alguna manera. Per dir, si hi ha canvi, nosaltres assumim que el nostre rol serà secundari i, per tant, intentem mobilitzar al màxim. De fet, Pedro Sánchez, tant ahir com avui, intentava tirar una mica d'aquest esperit del 23 de juliol, dient, ho vam aconseguir l'estiu quan es deia que era impossible, ara ho tornarem a fer... però tampoc hi havia un missatge de confrontació directa amb el BNG. Yeah. És a dir, jo he tingut la sensació una mica d'acceptar que Besteiro, si tot va bé, doncs serà el vicepresident i poca cosa més. No aquesta empenta, aquesta força que tenia avui Anna Pontón, que a mi m'ha sorprès també, ara en parlarem si voleu,
sí.
Que tenia molt coll avall que el PP no guanyarà i no tindrà la majoria absoluta. A mi m'ha sorprès molt veure-la tan, tan, tan convençuda.
A veure si des de l'altra banda també tenen aquest missatge o s'ha notat una certa por, Arnau, en el míting del PP. M'imagino que no, que avui no es poden destapar aquestes pors en un míting final de campanya, evidentment.
No. Bueno, i si mirem les xifres, diria que la xifra oficial, això del BNG, rondava els 3.000. Aquí què han fet? Han dit 3.500. No serem menys. Llavors, de fet, hem comptat la gent que hi cabia en aquest auditori.
Home, què vols dir que heu comptat la gent?
No, l'aforament són 1.500 persones d'aquest auditori on està avui el PP. És veritat que estava ple, de fet hi havia persones que estaven aquí fora, un centenar més, 200 persones més a fora de l'auditori, però tot i així la xifra oficial ha sigut 3.500.
I l'aforament és de 1.500, ja han dit 3.500.
Exacte, i aquí fora no hi havia 1.500 persones més, ni molt menys. Per tant, és aquesta guerra de xifres. Xerrant amb gent de la direcció del partit, avui ens deien que tenen bones xifres, bones enquestes internes pel que fa a diumenge. Ells ho situen, el resultat del PP, al voltant dels 38-39 diputats. Evidentment és el que han de dir. Sí que admeten que aquest discurs que estan fent els últims dies de tensionar, no?, aquest discurs, aquest relat que s'està creant al voltant de les eleccions de diumenge d'una possible derrota o una possible pèrdua de la majoria absoluta del PP, els va bé. Els va bé perquè activa els seus potencials votants i aquest possible canvi a la Junta reactiva a les persones que es plantejaven no anar a votar aquest diumenge. Per tant, pendents d'aquest diumenge, però dins el PP asseguren que es mouen al voltant dels 38-39 diputats i, per tant, per sobre de la majoria absoluta.
Mm-hmm. Arnau, tots aquests dies, i ara també li preguntaré a l'Adrià, dèiem que en aquests mítings es parlava molt de Catalunya. Ahir estàveu 70-30, Catalunya, Galícia, amb aquests percentatges girats, en un míting i amb l'altre. Avui també m'imagino que haurà sortit el tema, no?
Sí, puc rescatar un tall en funció de... que parlava això de la majoria absoluta, perdona, rescato un tall de Feijó,
sí,
d'avui mateix, que per primer cop, ara fa una estona, ha parlat de majoria aclaparadora. És el primer cop que ho fa públicament.
No importa que clarísimamente seamos una mayoría abrumadora los que quieren la Galicia del entendimiento, la Galicia abierta. Lo que es necesario es votarlo. No basta con desearlo. No basta con serlo. Hay que votarlo.
Vale, i efectivament sí, han parlat de Catalunya, han parlat de l'independentisme i amb un to molt més elevat. Avui sí que Feijó ha pujat molt més el to contra l'independentisme. En concret, us explicàvem aquests dies, el PP ara centra el discurs en contra del BNG i en contra del nacionalisme. Doncs bé, avui el que ha fet el PP i en particular Alberto Núñez Feijó és fixar-se en la llengua, en aquest cas en la immersió lingüística. Què diu? Doncs que aquest model d'immersió lingüística a Catalunya o al País Basc no serveix de res.
que a comunidade autónoma onde máis se coñece a lingua propia e onde máis se utiliza a lingua da terra é Galicia. O noso sistema educativo, o bilingüismo cordial, é exactamente o modelo que temos que implementar en toda España, donde hai comunidades con dúas linguas. Non importar a inmersión lingüística, non dá resultado, divide a xente nos recreos, nas clases.
En fi, doncs avui el cavall de batalla en contra de l'independentisme i del nacionalisme ha estat la llengua.
Ahir era Ayuso, no?, qui traia el tema de la llengua arran d'aquesta proposta dels cursos gratuïts als metges, i avui doncs li ha tocat a Feijó. Adrià, per la teva banda, tant el PSOE com el BNG, no sé si han centrat també els seus discursos una part en Catalunya, de tot aquest conflicte, com ho han fet anar, Adrià?
Sí, és a dir, Catalunya ha sortit als dos mítings, tant el del PSOE com el BNG. És veritat que amb molta més profunditat en el míting del PSOE, Pedro Sánchez ha utilitzat Catalunya amb dos arguments, i els dos al final és per atacar Alberto Núñez Feijóo i la relliscada, diguéssim, o l'acte de sinceritat que va tenir dient que s'havia ofert aquests indults i l'amnistia a Carles Puigdemont. El que diu per una banda és, veieu que tot això que tant criticava del PSOE al final és el que pensa, i que per tant, diguéssim, nosaltres tenim la raó, i de fet li ha demanat, diu, ara que munti una manifestació davant del carrer Gènova, no? Si el PP és el que criticava tant els indults i ara hi està a favor, doncs que es manifesti davant de la seu de Gènova. I per exemple, l'altra panda que utilitza Catalunya també és per dir, nosaltres ho hem fet molt bé, hem pacificat, i per tant nosaltres som els que podem també doncs aconseguir aquest canvi que hem fet a Catalunya, el podem aconseguir a Espanya i el podem aconseguir a Galícia. També explicava en clau espanyola el que ha dit Pedro Sánchez, és que ha lligat al cap de rueda el de Feijóo. És a dir, ha enviat aquest missatge en clau a nivell de tot l'Estat dient, si Rueda perd la majoria absoluta, al tanto, perquè Feijóo va al darrere. El podem escoltar.
Cuando se sienten en la oposición, que es lo que le va a ocurrir a Rueda como le ocurrió a Feijóo el pasado 23 de julio, el próximo domingo, los dos a la oposición. La caída de Rueda y de Feijóo es como el cambio en Galicia. Imparable, imparable.
I de fet, aquesta lectura espanyola ha estat molt criticada pel BNG, tant l'arribada de Pedro Sánchez com també doncs, Isabel Díaz Ayuso, d'Alberto Núñez Feijóo, etc, pel BNG, i ha estat un dels moments més aplaudits del míting quan Ana Pontón es referia a tots aquests com els turistes electorals. És a dir, el que venia a dir és, ens han de venir de Madrid a dir als gallecs què hem de votar i com hem de votar i a qui hem de votar i què hem de fer i què hem de deixar de fer? És a dir, una mica en aquest sentit de deixeu-nos en pau, que nosaltres som l'única força purament gallega i que només estem aquí, per dir-ho d'alguna manera, i això ha estat un dels punts més aplaudits. Pontón també ha parlat de Catalunya. Haig de dir que avui potser ha estat 30 segons parlant de Catalunya i també per fer una cleca a Alberto Núñez Feijóo, perquè ha dit que tota la campanya electoral l'havia centrat a parlar d'amnistia de Catalunya i que després, quan va reconèixer que hi havia que havia ofert els indults, ha passat a intentar comparar el BNG amb Beta i Bildu. Però bàsicament el 98% del discurs d'Ana Pontón ha estat centrat en mobilitzar l'electorat. El que comentàvem, que a mi m'ha sorprès molt com ha donat per fet el canvi, dient que això ja està fet, ja està guanyat i que hi haurà canvi a la Junta de Galícia. Escoltem.
I esta unió, esta alegria, esta força a que pon dos nervios o Partido Popular que están desatados, xa apretaron o botón do pánico porque saben que hai un país que os vai poñer na oposición.
I de fet ha estat molts moments del discurs dient això ja ho tenim fet, només hem d'anar a votar, sortiu a votar, però el canvi està totalment garantit. En clau política, clar, tu en aquests mítings, en quan tot això va de tants pocs vots, tu pots fer la crida a la mobilització, dir que ho tens a tocar, com ha fet el Partit Socialista, el mateix Pedro Sánchez i el candidat Besteiro aquesta tarda, però a mi m'ha sorprès la seguretat que en tot moment desprenia ella al dir que això ja està fet i que ja està guanyat.
A veure, comentaris a la taula. Oriol.
bé,
veieu que aquestes possibilitats reals o no?
Sí, a veure, els resultats els tindrem el diumenge, però és evident que la campanya del PP ha sigut un autèntic desastre. Aquest plantejament en clau nacional se li ha acabat girant en contra. També és evident que aquesta candidata del Bloc Nacionalista Gallec, doncs, durant la campanya de l'alça, que el PSOE es manté, doncs, en una posició més aviat secundària, i no n'hem parlat perquè ja no és notícia, però l'esquerra autèntica i pura de la Yolanda Díaz i Sumar, etc, etc, està desapareguda en combat, fins al punt que no l'hem ni mencionat. És a dir, ni Podemos ni Sumar sembla que entraran al Parlament gallec. Per tant, és un fracàs estrepitós en aquest sentit.
Sílvia.
A mi em sorprèn gratament l'augment del BNG. És veritat que ara centrem molt atenció en el BNG perquè els resultats els estan donant una pujada bastant històrica. El BNG, recordem que ve, si no me'n recordo malament, del 2016 de 6 diputats, si no me'n recordo malament, estem al 2024, han passat només 8 anys i ja li ronden els 20. Vull dir que és una feina de formiga que ha anat fent. El BNG ha anat consolidant un nacionalisme que a Galícia se sent, això el Raimundo sap millor que jo, se sent molt còmode amb aquest tipus de nacionalisme, que és, no és l'independentisme català, però sí que és el nacionalisme més més autòcton d'ells. Jo també vull fer un apunt. Jo crec que pot haver-hi govern no només nacionalisme sinó d'una dona, però compte perquè les enquestes continuen donant-li amb el PP entre 38, 39 diputats. És a dir, el PP caure no cau. Són les altres forces que es rearmen i pugen. És veritat que per mi, ho vam comentar el primer dia de campanya, que era un divendres, estàvem aquí, ja vam dir que vam connectar amb l'Adrià, amb l'Arnau, que era l'únic mitjà que seguia el míting de Feijó, sí. Que ja ens sonava una mica estrany que basessin la campanya ja el primer dia molt amb temes estatals, inclús catalans, bàsicament. Allò ens relliscava, ho han mantingut, i és veritat que els sondejos a la baixa no han anat. Per tant, BNG, bona notícia. Jo que vinc una mica d'aquest món, que el BNG hagi sigut capaç de mobilitzar un pavelló on caben, és igual, 4.000 persones, 3.000 persones, l'últim dia de campanya, que te la jugues, la imatge de l'últim dia és molt important. Mm-hmm. Per tant, te la jugues. Vol dir que els ànims estan, almenys els ànims estan alts. Capacitat de mobilització i crida el vot útil. Jo crec que la candidata al BNG el que farà serà concentrar el vot útil. Això podria fer inclús caure una mica més el vot dels socialistes gallecs, si ella és capaç de reagrupar-lo. Però que jo igualment penso com l'Oriol, que les eleccions són el diumenge, i com el Raimundo, sobretot, Galícia té no vot ocult, però hi ha molta gent que potser dona la sorpresa el diumenge, eh?
Arnau, volies comentar una cosa sobre el que deia la Sílvia?
No, que plantejava que en realitat, si aquestes enquestes són reals i el PP es mou entre els 37, 38, 39 fins i tot diputats, home, sí que cau, acaba caient fins a... Si 38 són menys 4 diputats a Galícia, home, és una bona patacada per
però
molt.
Però t'aguanta la majoria absoluta.
Sí, si és el 38, sí. Si és el 38,
és que una
sí,
majoria absoluta, poca broma, són 4 seguides,
però,
eh?
Però vull dir que venim... o bé el PP d'uns bons resultats de Feijó, de fa 4 anys. Mentida, de fa... sí, 4 anys. Veníem de 42 diputats,
no?
Si ara s'enfonsa 37-38, home, és una patacada, però sí, salva els mobles, això sí.
Dolors.
Escolta, si hi ha majoria absoluta, el PP governa, si no, aquí hi ha alternativa, i el que hi ha el diumenge és si es trenca aquesta majoria absoluta o no. El resultat es llegirà en clau de govern alternatiu. Jo crec que aquesta és la força que ha tingut precisament tota l'oposició, el de poder construir que serà en govern alternatiu si es trenca aquesta majoria absoluta. Això no ho dubta ningú, no? I per tant és o un govern alternatiu o PP governa. I en tot cas, el que sí que crec que és que malgrat, no?, que les campanyes han de ser territorials i de la circumscripció que toca, no?, i en aquest cas han de ser gallegues, home, si el PP perd aquesta majoria absoluta, és evident que el soroll se sent a Madrid i que, per tant, Feijó no en surt sense màcula, per molt que ell no s'hi presenti, però perquè ja és la següent derrota electoral, la seva estratègia, a més, ha contaminat la campanya gallega absolutament, i, per tant, més enllà de que no hi hagués govern del Partit Popular a Galícia, hauríem de veure quines conseqüències tindria a nivell espanyol, que no dic que hi siguin immediates, però que és evident que tindria efecte.
I que s'hi ha volcat, abans contàvem que el Feijó ha estat dels 14 dies de campanya, si no m'equivoco, això ens ho pot dir.
Sí, el que passa és que hi ha estat molts dies, però molts dies també amb mítings en pobles molt petits, amb molt poca assistència de persones i amb molt poc cobriment per part dels mitjans de comunicació, també. Raimundo.
Sí, a veure, jo crec que en aquesta campanya hi ha dos moments molt clars. Hi ha una primera setmana i una segona setmana i passa alguna cosa. A més enllà de que ha passat allò de Feijó amb la premsa i tal, que és un element que forma part també...
No
és poca cosa,
no?
No, però que és un punt d'inflexió. És un punt d'inflexió que s'ha d'entendre en què aquesta campanya electoral té una dimensió interna en el Partit Popular duríssima. Per això que deies ara, Dolors, no? És a dir, pel fet que, segons com el resultat sigui un o un altre, l'escenari espanyol del PP pot canviar i molt, no? Clar, l'element que aquí fa la inflexió, és a dir, jo he fet política molts anys a Galícia, ja fa molt de temps, no? Però hi havia uns elements curiós, no? Que després d'aquesta dècada última que hi ha hagut, on hi ha hagut a les marees, als ajuntaments i tal, tot això, no?, que havia estat diferent, semblava que després del 2020 estava en un escenari com de retorn, no?, a la política de tota la vida. I el que sí que aquí ha passat és que hi ha hagut elements nous molt simptomàtics. Per exemple, la unitat del nacionalisme. És a dir, el fet que Beiras i Anova, que això... vist de fora potser no s'entén tan clarament, no? Però Beiras és una figura històrica en el nacionalisme gallec d'una importància enorme, al punt, recordem-lo, que Yolanda Díaz, quan fa Alternativa Galega d'Esquerda, com candidata d'Esquerda Unida tenia un 0,97, no arribava a l'1% Esquerda Unida a Galícia. I és Beiras qui trenca el BNG i que fa que una bona part del BNG siguin aquests diputats, cosa que ve, a més, això és del 2012, si no recordo malament, i és una mica abans de Podemos i tal, no? Mm-hmm. O sigui que aquí és un element molt fort, l'unitat del nacionalisme, que explica això que hem vist de la mobilització tan forta. És a dir, el nacionalisme mobilitzant té aquesta capacitat. El bloque, no?, el BNG, té una cultura històrica de mobilització molt forta. Mm-hmm. És un partit que no fa la transició acceptant la Constitució. És un partit que continua al carrer i els moviments socials. Té els CAFES, són els estudiants, mm-hmm, les MNG, les mulleres nacionalistes, té ERGA, la CIGA, té un sindicat enorme. És a dir, el BNG és una cosa una mica difícil d'entendre, no?, amb ulls de fora. Sí. I clar, això és el que explica aquesta capacitat, no?
La candidata al BNG explicava aquesta setmana, que l'entrevistava el Basté, que un dels seus punts forts és hola, no naixem avui. Clar, és a dir, la capacitat de treball, de formiga, de carrer, de costat de la gent, d'agrupar tots aquests sectors i col·lectius que estàs comentant, jo crec que és qui la porta el dia d'avui, a part que ella és una bona candidata, aquests resultats, eh?
Va, doncs ho hem d'anar deixant aquí, perquè avui també arriba l'Edu de Batlle amb el Fix. Adrià, Arnau, no sé si molt breu, si voleu afegir alguna cosa més...
No, bàsicament que seria un cop pel PP quan el moment en què l'expresident de la Junta i ara és el president del PP tot Espanya perdi diputats i que pugui perdre la majoria absoluta. Seria un cop molt bèstia.
Doncs ho seguirem aquest diumenge amb aquest programa especial que fareu també amb el Jordi Basté, amb tot l'equip d'informatius, aquest diumenge seguint el resultat de les eleccions gallegues a partir de les 8 del vespre. Arnau, Adrià, que vagi molt bé, gràcies.
Bona nit.
I també Raimundo, Sílvia, Oriol, Dolors, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest divendres a la tertúlia del No Sé, com sempre. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Igual, bon cap de setmana.
Les 9 i pràcticament 48 minuts, una pausa i de seguida arriba l'Edu de Batlle.
RAC 1. Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Arriba al Liceu, un ballo i màscara. Verdi en estat pur. Conspiració, traïció i venjança, el ball de màscares més famós de l'òpera. Del 9 al 20 de febrer. Entrades a liceu.cat.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast.
Participa a la sessió informativa del dimecres 21 de febrer a les 7 de la tarda. EUS.cat.
Quatre de les millors actrius catalanes intentaran escalar el Fitzroy només fins al 17 de març al Teatre Borràs. Són Sílvia Bel, Míriam Miscle, Sara Espígol i Mima Riera. Aconseguiran fer el cim? No et perdis Fitzroy, la comèdia de més alçada de Jordi Galceran, dirigida per Sergi Balbel. Últimes setmanes. Entrades a balanyaenviu.com.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Hi ha una asseguradora mèdica creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Si cualquier cosa no me convence, tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
A veure si ho entenc. Tu anaves a comprar pa i tornes amb un cotxe. Anaves a comprar pa, però has tornat amb una Skoda. I del pa, ni rastre. Ni rastre.
Aquest febrer tornen els Skoda Days amb preus encara més irresistibles. Només fins al 29 de febrer.
Informa-te'n a Skoda Moga Dealer, Barcelona i Mataró.
Skoda.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
8 minuts i les 10. Truquen, truquen, Edu, truquen.
Digui.
Agafa'l. Escolta, tu a casa teva ets l'encarregat d'agafar el telèfon o no?
Depèn de l'edat. Hi havia una edat que sí, per veure qui trucava, clar.
Ah, és que a mi m'encantava agafar el telèfon quan era petita. Jo era com la secretària de casa, saps?
Ara et faré una pregunta una mica, que si no vols no responguis, eh?
Però m'he posat jo soleta en aquest jardí.
A tu per edat ja no et devia tocar, però tu has trucat alguna vegada a un
noi
pel que estiguessis interessada al seu
fill? És que jo amb 14 anys ja vaig tenir mòbil.
Clar, llavors ja no.
Saps? Llavors ja era una mica més discret.
A mi una vegada em va contestar el seu pare.
Ai. I vas penjar o què vas fer?
No. No vaig penjar. Tampoc va ser la conversa més fluida de la meva vida, però crec que ho vam salvar.
A mi això no m'ha passat, però sí que recordo allò d'estar parlant amb alguna amiga, perquè a les tardes sí que per fer els deures i tot això, el fix era una cosa que anava, que treia fum al telèfon, i senties com de l'altra banda, fent dir que algú està escoltant de l'altra banda.
Sí, d'aquelles cases que tenien dos fixos.
Sí, nosaltres en teníem un al menjador, una a la meva habitació i una a l'habitació dels meus pares.
Nosaltres amb un inalàmbric i un fix.
I llavors deies, ui, algú ha fet clac i ja està sentint per l'altra banda.
Llavors era parlar en clau, com espies.
O directament de, mama, penja!
Sí, sí, sí. Què fas? Estic parlant!
Unes discussions pel telèfon.
Espero això ja no passa, ja no passa.
No, anava a dir, espero que no t'hagi passat això quan has trucat a un telèfon fix aleatori.
No. Però aquesta setmana et diré que ha anat extremadament bé.
Ah?
Sí, perquè jo crec que m'he trobat una de les persones més simpàtiques de Catalunya. Sí.
Caram.
D'entrada ha protagonitzat, jo crec que el que és fins ara el millor inici de secció de totes les que portem. Mira.
Manim.
Hola, truco de la ràdio, que teniu 2 minuts.
De la ràdio? Per què? De quina ràdio?
De RAC1.
De RAC1, i què em regaleu?
A veure...
Em truquen del ràdio.
Ara mateix no tinc cap regal, però...
Ah, no tens cap regal, llàstima.
No.
Digues.
Exigent, eh?
Sí. Però alhora, resignada.
Mani,
no, no hi ha regal. Clar, el meu plantejament era, d'entrada no tinc cap regal, però parlem-ne. Si la cosa va bé o si no va bé, doncs puc demanar aviam un regal. Però ella ha dit, no pateixis,
no passa
va,
res.
Digues.
M'ha fet molta gràcia que ha dit, truquen del ràdio.
Sí, hi ha gent que es refereix al ràdio masculí. I, però t'hi has fixat que li deia a algú...
Algú, sí.
Que no era jo?
Sí.
Per tant, està acompanyada. Hi ha algú amb ella...
Tinc la meva amiga aquí que vigilarà el que digui.
Però digue-li si parles.
Ah. Amb ràdio, amb l'Edu de ràdio.
Sí, parles amb una persona.
Sí, amb l'Edu. Em diu que pregunti amb qui parlo.
Em dic Edu jo, Edu de Batlle. Faig la secció del fix del nou C i l'únic objectiu és...
A la secció del nou C.
No,
amb l'Edu de ràdio, ha dit, eh?
No, ràdio, sí.
Per un moment, no, RAC1 li diu ràdio, de Batlle li diu ràdio, dic, tot sí, ho confon sí, sí. Amb ràdio.
Va, ara sí, fem les presentacions oficials, sisplau.
I de què haig de parlar?
A veure, primer de tot, amb qui parlo?
Jo amb Rosa Maria.
Hola, Rosa Maria, encantat. Digui'm una cosa, Rosa Maria, sisplau, perquè no sé on he marcat. A on estic trucant?
A Sant Cugat.
Ah, perfecte, perquè com es diu la seva amiga?
Àngels.
L'Àngels, i també és de Sant Cugat, eh?
Sí, també.
Perfecte,
tothom situat ja,
sí,
eh?
Tenim a la Rosa Maria, que és de Sant Cugat, a la seva amiga Àngels, que és al costat, i també és de Sant Cugat, i tenim a l'Edu, que en aquest cas estava...
L'Edu de ràdio.
Era la ràdio, l'Edu de ràdio, exacte.
M'ha agradat molt aquest nom, eh? Ves que no t'ho digui.
Edu de ràdio, sembla un personatge d'aquest... Sí. Un holograma, eh? Edu de ràdio. Aviam, com que la Rosa no tenia definit un tema de què parlar d'entrada, tot i que, com sempre, he plantejat un tema lliure, de coses sí. Que li agradin, coses que no, li he preguntat quines són, Rosa Maria, les seves tres coses preferides en aquest món.
Passejar, com més lluny millor. Cosir, que tinc unes amigues que cosir i a mi m'ho passo pipa. I també m'agrada estar en família. Amics, família i voltar.
Ah, està molt bé.
Amics, família i voltar.
Amics, família i voltar i cosir.
M'agrada el concepte caminar com més lluny
millor. Com més lluny millor, sí. Que dius, home, a veure, després de tornar, eh?
Sí, exacte. A veure, fent el xafarder, també li he preguntat si a la Rosa Maria si la meva trucada ha interromput alguna
clar,
activitat
que estàvem fent.
Que estigués fent amb l'Àngel.
Xerrar, cosir?
Aviam.
Estàvem cosint amb l'Àngel.
Ah.
Un abric. Per la filla de l'Àngel. És una jove molt maca, eh?
Ah, veus que bé?
Sí, mira, pel mateix preu ja sabem que la filla de l'Àngels és una jove molt maca.
Anava a dir, si sobra temps i ens vol cosir algun abric a nosaltres, doncs escolta'm, encantats, eh?
Sí, i tant. I cada quan cusen, Rosa Maria?
Cada setmana.
Un cop per setmana.
Una trobadeta.
I mentre cusen, doncs s'expliquen...
Hombre, això si relacions públiques en fem tantes com vulguis.
Hi ha algun tema recurrent en les converses del cosí?
Oi, no es poden dir aquests temes, perquè són molt grossos. Hi ha algun tema que tinguem? Depèn del dia. A vegades parlem de morts, a vegades de vius. Cada dia es parla d'una cosa diferent. Avui no ens hem constipats perquè hi ha una que no ha pogut venir perquè està molt refredada. Llavors hem parlat que si el genoll et fa una mica de mal i aquestes coses.
Ai, els refredats. Em sembla que més val no perdre-se-les, aquestes trobades, eh?
No.
Perquè si te les perds, tens les de sortir
rebent, perquè a més m'explicava la Rosa Maria que només eren dos, en aquest cas, ella i l'Àngels, però és que normalment s'hi suma més gent, la gent que està de baixa pel refredat...
I van a casa seva.
Sí. Cusen a casa seva.
Que bé.
Però espera't, perquè aquí... La secció d'avui del Fix farà un petit gir de guió, perquè de cop i volta a la Rosa Maria se li acudeix una altra afició important que té. Atenció.
Anar a ballar una mica de country.
Bé, home, això m'interessa.
T'interessa? Ah, però si vols venir, pots venir, perquè no tenim homes, només hi ha dones.
Veus? Hem caigut una invitació per anar a ballar country.
Però t'interessa ballar al country o t'interessava com a tema? Perquè jo crec que ella s'ha pensat que tu...
M'interessava com a tema. S'ha de dir que sóc de tots els éssers humans que hagin trepitjat mai la Terra,
sí?
Probablement el que balla pitjor.
No, m'ho crec. Jo crec que si féssim un concurs aquí a RAC1, no perdries. No, jo crec que no perdries, Edu.
Ara no em ve el cap a qui podria derrotar. No em ve el cap aquí.
Doncs jo crec que hi ha unes quantes persones, eh?
En tot cas,
guanyar.
Homes de Sant Cugat, apunteu-vos a country.
Clar,
falten homes. Ah. A veure, si necessiteu informació, Rosa Maria, quines cançons hi sonen, per exemple?
Sí, també un cop per setmana. I el més divertit és que riem molt. Ens ho agafem amb bastanta calma, eh? Perquè tenim una edat ja... Fem de tot una mica, com tipus ball en línia, els del teu meu empenya, en toc un parell de molt macos, també ballem una mica tango, però tot en línia, perquè tots som jovenetes. són classes i al final de curs fem una mica de berenadet i ja està. El millor de tot això del country. Llavors quan sortim anem a prendre algú, una colla, i fem la xerradeta.
La Rosa Maria vol l'activitat, eh? Allò que deia, amics, passejar, xerrar, tot el que porti aquesta companyia, no?
Sí, és important, estic totalment d'acord amb tu, no perdre's el cosí. Jo crec que és encara
com
més
que dius
important
el cosí, m'imagino
sí,
una altra cosa
la convocatòria d'anar anem a cosí,
sí.
Encara més important no perdre's les trobades post-country, eh? Perquè
per
si faltes, allà et deu caure... Allà sí que són uns quants, o unes quantes.
Aquesta que tal, que qual, que l'altre dia es va saltar uns passos, que sembla un ànec quan balla...
En tot cas, la Rosa Maria a mi m'ha semblat el tipus de persona que molaria conèixer, perquè és molt simpàtica.
Ah?
M'ha agradat la tarda amb aquesta conversa.
Sí.
De fet, vine, ens acomiadarem d'ella. Va, Rosa Maria, adéu. Doncs Rosa Maria, ja no les molesto més.
A veure, quin dia sortirà tot això?
Així?
Quin dia?
Doncs surt avui, Rosa Maria.
Avui està sortint ara, Rosa Maria.
No, és veritat que jo em vaig comprometre amb la Rosa Maria a avisar-la i ja l'he avisat i ens està escoltant. Un petó...
Que maca, la Rosa Maria. Moltíssimes gràcies per...